Anem tancant la setmana aquí a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra parlant de cinema i d'aquestes estrenes que arriben aquest cap de setmana. Estrenes importants, algunes per nom, d'altres per notorietat que poden tenir en un futur molt proper. Però parlar de tot això tenim el Dani Arrèbola, director de la pàgina web APTC Cine i col·laborador d'aquí de la Linterna. Dani, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Aviam, si et sembla, comencem per una pel·lícula que ja la vam citar la setmana passada, ho recordaràs, quan parlàvem de les nominacions als Oscars. No s'ha estrenat encara i és una de les grans favorites en l'edició d'aquest any. És Manchester frente al mar.
Sí, Manchester frente al mar, o Manchester by the Sea en el seu títol original. Com bé dius, crec que vam parlar ja una miqueta, no?, la setmana passada, és la, diem, la gran rival, no?, per dir-ho d'una manera, de La La Land, no?, a la gala dels Oscars que tindrem al final d'aquest mes. Dirigida per Kenneth Lonergan, la pel·lícula està nominada a 6 Oscars, entre ells els importants, no?, com millor pel·lícula o millor actor, per exemple, el Casey Affleck. I la pel·lícula que escriu el propi Lonergan arranca just en el moment en què un fontaner, que és el personatge que interpreta el Casey Affleck, doncs ha de tornar al seu poble natal després que li hagin donat una molt mala notícia, una trista notícia, que no és altra que la mort repentina, no?, del seu germà. Llavors el Lee Chandler, que és el nom del personatge que interpreta Affleck, no?, el nostre protagonista, tindrà que fer-se càrrec del seu nebot de 16 anys, no?, que s'ha quedat ja sense pare. Mica en mica l'espectador anirà veient com Lee es va enfrontant en aquest poble al seu passat, un passat molt obscur, no?, en el que està sempre present la seva exdona, interpretada per la també nominada a millor actriu secundària Michelle Williams, i a tots els habitants que d'alguna manera el van deixar de costat anys enrere. La crítica, Carles, parla meravelles d'aquesta pel·lícula.
Sí, no? Això és el que t'anava a dir, formidable, excepcional, 5 estrelles en les pàgines web de crítica de cinema, per tant, escolta'm, té molt bona pinta.
I sobretot destaca el que dèiem, la interpretació d'un Casey Affleck, que jo crec que és el gran favorit en aquesta categoria per emportar-se l'Oscar a millor actor principal. L'únic que li podria fer ombra és Denzel Washington a la pel·lícula Fences, però sempre ho diem, a vegades no li donem la importància que mereixen, però els actors, si te'ls creus, és quan funciona de veritat una pel·lícula, no? Amb les seves interpretacions difícilment t'enganxarà una pel·lícula, i sobretot un drama, no?, si no ets capaç de connectar amb la interpretació de l'actor.
Ho dèiem, i a lo millor, no sé si després serà un problema o no, Dani, però clar, anem amb moltes expectatives amb aquesta pel·lícula, perquè el fet de que no s'hagi estrenat, de que ja tingui aquestes 6 nominacions, clar, a millor pel·lícula, a millor actor, que la crítica per la meravella es deia, a vegades com a espectador vas amb un nivell d'exigència que després podria donar-se el cas que et decepcionés, tot i que tot fa pensar que no.
Sí, és una miqueta el gran problema, no?, dels americans, crec que li diuen hype, aquesta paraula, no?, quan vas amb molt de hype, amb molta expectativa a veure una pel·lícula. Seria el gran problema de, potser, quan arriben les estrenes en el nostre calendari, que ja han arribat i ja han causat furor, no?, per exemple, als Estats Units, on se solen estrenar sempre abans, i també dels premis, no?, quan una pel·lícula és molt premiada i vas al cinema a veure-la d'estrena, potser esperes una cosa que després no hi és. El que passa també és que les que sí que aconsegueixen, malgrat tot, malgrat aquesta expectativa, doncs deixar-te molt bé, no?, sortir del cinema, són de veritat les pel·lícules grandioses o que et deixen un pòssit, no?
Títols comercials, títols que ja sabem que de per si venen. És la nova pel·lícula de Resident Evil. Jo he llegit, Dani, que, bueno, acceptable, no?
Sí, diguem-ne que... És que, aviam, primer de tot, jo no sé ja quantes en van de Resident Evil, però ja s'han fet un munt, no? Aquesta ja la subtitulen com a capítulo final i potser, mira, el que acabàvem de parlar... No?
6 pel·lícules, Dani, ho tinc aquí davant, 6 pel·lícules.
Sí, és veritat, sí, ja que anava ja el nombre per allà, doncs potser, mira, el que acabem de parlar ara de l'expectativa, no?, en aquests casos és força important. Crec que és una pel·lícula que es pot veure i es pot digerir bastant bé, el que passa que jo sí que crec que no està a l'altura de les predecessores, sobretot de les primeres, que em semblen que eren les millors Resident Evil, no? En aquest cas, Torn està dirigida per Paul Anderson, que ja va dirigir, no totes, però sí, crec que van ser quatre, no?, d'aquesta saga, i també l'escriu, aquest cop, amb l'adaptació del videojoc per al cinema, a la gran pantalla. Per explicar la trama de la forma més senzilla possible, direm que la història arrenca en un moment en què la humanitat està en ple perill i pràcticament en risc d'extinció, de desaparèixer del planeta. Aquest perill ja ve de la pel·lícula anterior, on el personatge malvat de Wesker va trair a la gran protagonista, Alice. Llavors, la nostra protagonista, aquest cop, tindrà que buscar, diguem-ne, molta ajuda, i ajudes en alguns casos insospitades, per reunir un grup de resistència, doncs, que pugui acabar amb l'amenaça de Wesker i salvar in extremis a la humanitat. Llavors, Carles, què podem dir? Doncs que és una pel·lícula 100% per als fans de la saga, que la trobaran, jo crec, ells sí, suficientment entretinguda, suficientment dinàmica, però aquesta Resident Evil, com deia, no seria ni de bon tros la millor d'una saga que jo crec que va viure temps millors, sobretot en la seva part tècnica, no? En la seva capacitat de sorprendre amb els efectes especials. Per això jo recomanaria en aquest cas que vagin a veure aquells que de veritat siguin ben coneixedors d'aquest univers particular del videojoc.
Sí que és veritat, que és un dels grans problemes d'allargar pel·lícules, que van perdent, no?, aquesta essència i també aquestes ganes d'anar a veure. Escolta'm, Dani, hi ha d'altres pel·lícules que s'estrenen. Jo, si em permets, avui em prendré una llicència, i és que podríem parlar dels Goya, perquè demà dissabte arriba la que és, ja ho tinc per aquí, 31a edició dels Goya.
Sí, és la nostra festa nacional.
Els nostres Oscars, no?
Els nostres Òscars, això mateix, no? 31 edicions, demà dissabte, la gala, doncs, que jo crec que d'alguna manera abarca totes les mirades, no?, almenys en l'apartat de la cultura, però crec que molta gent més enllà de la cultura sempre està present, enganxat al televisor seguint la gala del Premis Òscars. Els Òscars del Goya, anem encara als Estats Units, una gala que presentarà Carles per tercer any consecutiu Dani Rovira, no?, després de una miqueta, no sé si polèmica, però sí de rebre tuits els anys anteriors en què no van ser molt bones crítiques, doncs torna a presentar. Important també que no ens oblidi l'únic premi que ja sabem segur i el més especial, Ana Belén, rebre el Goya d'honor a tota la seva carrera, que és molt, molt fructuosa, tant a la música com al món del cinema i l'interpretació. I podem dir, doncs, que, per exemple, que Un monstruo viene a verme, no?, que és la pel·lícula que més soroll va fer l'any passat, doncs és la favorita amb 12 nominacions. Però compte, Carles, perquè hi ha pel·lícules com Tarde para la ira o Que Dios nos perdone, que són pel·lícules que poden guanyar molts Goyas i dels importants, i poden treure la pel·lícula de Bayona moltes estatuetes, perquè són també pel·lícules elogiades per la majoria de crítics i, més important, pel jutge més important, que és el públic, no?, que ha demostrat amb les dades de taquilla que tenen molta recordació i que ha anat molta gent a veure-les. Emma Suárez parteix també com a favorita millor actriu, i l'emoció estarà en els actors, on les apostes estan al 50% entre Eduard Fernández i el seu rol de paessa en El hombre de las mil caras, i Roberto Álamo, que ho fa de meravella a Que Dios nos perdone.
Serà difícil, però estarem pendents demà dissabte d'aquesta 31a edició de la gala dels Goya, a veure què és el que ens depara, i la setmana que ve ja comentarem a veure si tu trobes bé, trobes malament, si és just o no just els premis tal com s'han entregat. Dani Arrébola, director de la pàgina web APT de Cine, moltes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana. Ja sé que serà excepcional, perquè quan fan coses de cinema a tu t'encanta, i a més amb la gala dels Goya, o sigui que gaudeix-la al màxim,
Doncs gaudirem, jo crec que sí, Carles.
Gràcies.
Bon cap de setmana, igualment.